Greta, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Berta Roca, bon dia.
Bon dia.
He de dir una cosa, que l'altre dia parlant amb l'equip del món a RAC1, dic, hòstia, hi ha una cosa que està passant, que és que, efectivament, sí, ara les pantalles es multipliquen i vas entrant i a més són molt addictives. Algunes de les plataformes són molt, 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 molt addictives, perquè he de dir que en les últimes setmanes, he de dir que, per exemple, hi ha una aplicació que és TikTok, que t'enganxa molt perquè és veure la televisió amb programes de 10 segons, de 30 segons, que a més l'algoritme és un malparit que et va subministrant allò que a tu t'agrada. I clar, si això em passa a mi, que tinc una edat ja més propera a la casa pairal que no a la viure i a divertir-me, doncs la gent jove o la gent menor d'edat pot tenir una conducta extraordinàriament addictiva amb una aplicació com aquesta, que a més és molt addictiva, no? Hi ha gent que està a Twitch i que diu que Twitch també és una manera de veure la televisió molt diferent. Bueno, són plataformes que estan molt de moda, però que ens presenten un nou escenari on subim més ràpid la plataforma i els seus continguts que nosaltres mateixos, i al final acabem tots una mica perduts, i és per això que l'hem demanat a l'Albert i a la Berta que ens facin un llistat de perfils que val la pena seguir en aquestes xarxes. Però abans, això que comentàvem, Albert i Berta, Berta i Albert, deixem parlar un moment de per exemple, de TikTok. T'agrada TikTok, Berta?
A mi m'agrada molt TikTok, la veritat.
Creus que és molt addictiva o no?
És extremadament addictiva. O sigui, jo a vegades, bueno, quan estava fent aquesta llista de TikTokers i coses així, mirant perfils, estava fent la llista i em passava mitja hora mirant TikTok i deia, ai, és que estava fent feina. O sigui, posava a veure TikTok i llavors no te recordaves de lo que estaves fent abans, de lo extremadament addictiu que és pel que has dit abans, per l'algoritme. Que és tan fàcil i són vídeos tan curts que és que no pots parar. Vas passant.
És increïble.
Et coneix millor l'algoritme que amics. Quan a vegades fa por, dius, ostres, exactament volia això, no? Volia aquest senyor cuinant, o, bueno, clar, depèn de cadascú. Entres en uns forats infinits que són els teus, no?
Que sí. Que a més passa una cosa, que és que quan dius, bueno, d'això ja en tinc prou, llavors, i ho passa ràpid, perquè ens entenguem, llavors ja apareixen unes altres coses que a tu t'agraden.
Sí.
És molt bèstia. És molt bèstia. En el cas de Twitch, els que no estem tant en el món de Twitch, pots explicar, no, què és Twitch, perquè això sí que segurament ho sabrem, però quina mena d'impacte té les nostres vides Twitch en aquests moments?
Clar, és molt diferent, perquè l'accés, entrar-hi és menys addictiu, no? I potser l'addicció a Twitch és més una cosa que es va creant a mesura que entres, per exemple, a una comunitat d'un creador, no? Comences, clar, és una tele a la que li pots parlar. Tu pots estar allà el teu creador o creadora que està seguint i està en directe i tu li dius coses i aquesta persona ho llegeix i interactua. I això també és addictiu a la seva manera, no? Té una altra particularitat, que és que així com a TikTok tot dura molt poc i diguéssim que és addictiu perquè un vídeo molt curt és com un petit premi, dius, va, vaig a mirar el següent, perquè total, per 6 segons més no passa res, no? A Twitch el tema és que cada vegada les estones que et pots passar allà fent companyia al creador són més llargues, perquè cada vegada fan directes més llargs, fent més coses i vivint més estona a la plataforma, no? Diguéssim que una, perquè és molt curta, i l'altra, perquè és molt llarga, tots acaben sent bastant addictius i bastant generant aquesta sensació d'en vull més.
No tiris si ets pro, eh? Senzillament, t'agrada Twitch a tu, Albert?
Sí que m'agrada, i veig molts problemes amb això que dèiem, no? Però sí, crec que també com a un espai per generar formats diferents i com coses diferents i més enllà dels videojocs que sempre parlem, no? Que videojocs, crec que és una plataforma que sí, com a consumidor m'agrada.
TikTok?
També. Sí.
Sí. Twitch, a tu t'agrada?
Jo és que no sé ni el que és, o sigui, ho parlàvem fa poc, jo no he entrat, vaig dir en una frase, jo no he entrat mai a twitch.com, i em diu Berta, és twitch.tv, i dic, vale, o sigui, és que no he entrat mai, no conec res de Twitch.
En el cas de la Berta, perquè és molt jove, en el cas de la Berta és menys jove, però segurament l'Albert ho recordarà més, hi ha hagut alguns, històricament, en el que és l'evolució tecnològica, hi ha hagut moments que vam passar del vinil de tota la vida, vam passar el CD, però abans vam passar per... Abans hi havia el comediscos, però hi ha hagut altres aparells que s'han perdut en el temps. Per exemple, el Laserdisc.
El Laserdisc, la va dir, sí. Com un CD gran, no?
Correcte. El Laserdisc era una cosa que hi havia moltes, que era una... Era igual que els Betamax i que les cintes de vídeo històriques, però tenien una qualitat més alta. Això va fracassar. va fracassar, és a dir, es va posar al mercat, va durar el que va durar i va fracassar. Segurament trobaríem altres també, es va parlar del DAB també en el món de la ràdio, si podria entrar també va fracassar. Creieu que hi haurà alguna mena de tipus de xarxa de comunicació social que o vagi minvant o pugui fracassar?
N'hi ha moltes que ja els hi ha passat, no? MySpace, per exemple, sí. O el Fotolog. Us en recordeu del Fotolog?
Sí. No, jo no sé què és.
Clar.
Bueno, és que clar...
No és el,
no és el Laserdisc, no, és el Fotolog. La frontera ja és el Fotolog. Bueno, sí, és com un Instagram d'abans d'Instagram, vale. Que tu tenies el teu mur amb les fotos i tal, no? Sí, ja, de fet és molt fort, perquè ara em sembla que no podem viure sense YouTube, Google, Twitch i TikTok, però tot és relativament nou, diguéssim. No és una cosa de fa molts anys, no? D'aquí 10 anys, res ens assegura que hi existeixi cap d'aquestes plataformes.
Clar,
podria, no perfectament podria ser que totes elles es quedessin, diguéssim, antigues i caducades, no?
Bueno, sí. Second Life.
Exacte. Bueno, l'intenten recuperar amb això del metavers dels ous.
Jo crec que no... No és que s'acabaran, sinó que evolucionaran. Per exemple, TikTok abans era Musical.ly, i era exactament el mateix, però només hi havia música i hi havia nenes, majoritàriament, doncs, cantant, en plan fent veu en off. I ara hi ha més estil vídeos curts, tipus el que era abans Vine. És exactament el mateix, però amb un altre nom. Jo crec que passarà més aviat això que no pas lo de que deixarà d'existir i algun dia direm, te'n recordes de TikTok? No, jo crec que anirà evolucionant.
Albert, anem al tema. Ara sí, comencem per tu. Em sembla que ens vols recomanar alguns streamers, no?
Sí, i pensava, ostres, sempre que es parla de Twitch es parla de l'Ibai Llanos, del Rubi, de tota la colla, que està molt bé i fan coses increïbles, però dic, hosti, també hi ha altres tipus de creadors que no només, a part de, amb altres llengües, com per exemple en català, que no només parlen de videojocs, sinó que fan altres coses, no? Per exemple, avui us porto parlar de la Parlem-ne, que és l'Adriana Díaz, no? Que bàsicament és una periodista que té un canal de Twitch on fa comentari d'actualitat cultural. És com si fos un programa de cultura, però a Twitch, no? I ella, diguéssim, que sí que s'enfoca molt al món del manga i de l'ànime i tal, però també al món de les sèries, al món del cinema, i fa poc hi va haver un concurs de creadors digitals i va guanyar la millor streamer en català. Elles, jo crec que és molt interessant el seu canal, també com a porta d'entrada per tota aquella gent que potser d'entrada no entra a Twitch o no li interessen els videojocs. No?
Mira, és aquesta.
White is Blanca va dir, la meva pel·lícula preferida potser seria La Desena, El Rèquim dels Detectius, perquè recordo que va ser una de les primeres pel·lis del Conan que vaig veure i em va deixar bocabadada. Les pel·lis les vaig veure totes. Després m'encanten les pel·lis on surten els de l'organització negra.
Com és una altra que és... no sé si ho dic bé, Ed Cavaller?
Sí, correcte.
És un streamer de cuina.
Aquí tinc a Olla Express i aquí tinc els cigrons que porten 24 hores en remull, d'acord? Vale? Els vaig posar ahir més o menys aquesta hora.
És com si li parlessis al Cuines. És bàsicament un noi de Banyoles, que es diu Ed, que 3 dies a la setmana fa el dinar i tu el pots acompanyar mentre es fa el dinar. I es converteix el seu procés de fer el dinar en un receptari en el que tu li pots preguntar, escolta, i l'arròs aquest com el no sé què? O aquests cigrons d'on els treus? I mola molt perquè ha fet com tota una comunitat bastant fidel que el dinar amb ell, ostres, això, 3 cops a la setmana, no?
O sigui, hi ha una hora en concret...
I tu saps que allà faràs el dinar amb ell i li pots fins i tot demanar que faci plats determinats i plats concrets, no?
I llavors sot per Twitch, això estem parlant.
Clar, és
allò, aquella pantalla, que tu veus la pantalla i veus una cuina i van entrant les preguntes de la gent, no?
Exacte, i a vegades també té un punt de tertúlia rotllo Larguinyà, no? Que mentre es cuinava doncs anava parlant d'altres coses, doncs ell també va traient els temes del dia i tu li pots anar proposant coses o parlant d'altres coses. Acaba sent com un col·lega que cuina i tu estàs allà amb ell.
Va, què és això de Kikirikik?
És la competència teva, Jordi. De fet, és un streamer que es diu Gran Carles, que fa un matinal cada matí a les 8.
A Twitch?
Sí, sí. Diguéssim que és un matinal molt diferent, eh?
No,
diguéssim, no et fa realment la competència. Però diguéssim que seria com una versió redux d'un matinal radiofònic i té com algunes coses aleatòries, com que connecta amb la plaça major de Kuressaare, que és un poble d'Estònia amb una webcam. O, per exemple, fa la paraula del dia en japonès, no? És guai perquè també és algú que ha dit, va, cada dia faré un matinal a Twitch i no és allò de m'assec aquí i faig qualsevol cosa, no, el seu matinal, no? I llavors també té una claca superfidel.
Vale, hi ha una gent que col·labora amb la primera pedra de RAC1, que és Neurones Fregides.
Sí,
tu, Maria, vas estudiar bioquímica, com és que vas escollir aquesta carrera i ho vas tenir molt clar quan vas acabar batxillerat o què és el que et va fer decidir? Això és per entrar en aquest món.
Un col·lectiu molt interessant que fan divulgació científica i que tant fan directes per streaming com, diguéssim, fan els seus vídeos de divulgació. I és molt guai perquè és com que tu d'entrada no els coneixes i entres allà i comences a veure un munt de creadors diversos que estan fent tota l'estona projectes superguais de divulgació que poden ser útils per nens, per adolescents, per gent de qualsevol edat. I estan també doncs, en aquestes plataformes, tant a YouTube com a Twitch, i jo crec que val molt la pena també com una porta d'entrada, per exemple, com un contingut que puguis mirar amb la família, amb el teu fill, no? En plan, mira, va, doncs, per què no entrar a Twitch per aquesta porta, no?
Això de fer directe sobre àmbits curiosos, diríem, que no només passa aquí, és tot a nivell internacional, per això també inclous, Albert, alguns streamers anglosaxons, per exemple, Kid Boga.
Like, for whatever, you can manipulate the price of that of like an item that no one ever trades Boga. On the...
Sí, aquest streamer és meravellós. És un tio que en anglès es diu el que fa scambaiting. Bàsicament, és un canal que es dedica a trolejar estafadors telefònics, no? Aquest li va passar que el 2017 va descobrir que la seva àvia l'havien estafat per telèfon i va decidir fer tota una carrera a base de trolejar els estafadors, fer-los perdre el temps o tornar-los bojos, i bàsicament es connecta en directe, contacta amb estafadors i durant hores els fa perdre el temps, els fa parar bojos, i té un munt de gent que li va posant reptes de ara digues no sé què. És meravellós perquè és com una mena de justícia poètica per venjar totes les famílies que han estat estafades per telèfon. Cosa de, saps? Li volem canviar el nom del gas i no sé què. Pues ell aconsegueix que el truquin i estafa...
És un Robin Hood, no?
És un Robin Hood. Estafa els estafadors.
Val. Després tenim un altre streamer anglosaxó que es diu Maya.
I'm just gonna start while I'm talking because there's so much stuff to open. Puppet, thank you for the 4 months.
Sí, també em sembla una persona molt interessant de reivindicar, no? Perquè és una creadora jove de Texas que bàsicament ha aconseguit tenir una reserva animal i fa com conservació natural, no? Ha fet recaptació de fons estil la Marató de TV3 amb més de mig milió de dòlars i bàsicament es dedica doncs, a fer una mica de divulgació també de la vida animal i de com cuidar i tal. És molt bonic, a més és especialista en falcons i de tant en tant pues, està a la seva habitació i ha pres un falcó. Mira, coses que passen a l'internet.
I, Albert Lloret ens vol parlar de Destiny. Qui és? O Destiny, perdó, Destiny.
So,
qui és?
The big debate about abortion is that what a fetus is the exact topic that is up for debate that we don't agree on.
Sí, aquest noi és un streamer també que ha obert tot un món que és molt estrany que estigui existint i que estigui funcionant tant, però que s'està fent extremadament gran, que és el món dels debats polítics a Twitch i a YouTube. Hi ha centenars de milers de persones fent debats en directe, participant d'altres debats sobre qüestions polítiques com el dret a l'avortament, la qüestió trans, el feminisme, etc. No? I és molt interessant perquè s'ha començat a crear com una bombolla de politòlegs, filòsofs, psicòlegs, advocats que estan no, aixecant-se pel matí i connectant-se a Twitch. És a dir, ja no és un món només com de joves i tal, s'han generat aquesta mena de bombolles que em semblen superinteressants. Fan debats de 3 hores amb audiències gegantines. Que dius, això, o sigui, d'entrada no fa pinta que hagi de funcionar, no? I és... Aquest, el Destiny, és un dels primers, un dels pioners que es va posar doncs, a fer això, no? És un món que, ja et dic, entres per la porteta petita i és gegantí.
Bé, per exemple, hi ha també streamers d'escacs.
Exacte, és un altre exemple d'això.
Clar, si em diuen que hi ha uns streamers d'escacs... No per res, eh? No només no tinc res en compte, és el contrari. Però, esclar, penses...
És un joc mil·lenari que, diguéssim, que competeix al màxim nivell. És dels jocs més vistos a Twitch, de fet. O sigui, hi ha aquí videojocs amb unes milionades de diners darrere i hi ha una comunitat gegantina de gent jugant a escacs. I que ve abans de la sèrie de The Queen's Gambit. És a dir,
no... Això ve d'abans, això sí. No és la moda, eh?
Jo diria que és al revés, que The Queen's Gambit va detectar que s'estaven tornant a posar de moda i, evidentment, va acabar de fer-ho més gran, no? Però és molt interessant perquè tots aquests jugadors i jugadores d'escacs com el Hikaru, el Chess Brau, les germanes Botez, han entrat també en el món dels streamers, rotllo que el Rubius ha jugat contra aquests escacs. Han participat, fan participar com a celebrities del món d'internet en el món dels escacs, que d'entrada tampoc et diries, hòstia, això dels escacs no és la cosa més guai i excitant del món, no? Pues mira, té una nova vida a Twitch.
Qui són, per acabar, a la part Twitch, quins diries que són els trets més característics, Albert, de de Twitch.
Clar, així com a TikTok dèiem que l'algoritme ho és tot, a Twitch no hi ha res d'algoritme, pràcticament. No? De fet, no, és molt difícil que et descobreixin del no-res, perquè va per categories, i si tu, per exemple, jugues a escacs i comences i tens zero seguidors, has d'anar a la categoria escacs i baixar a fer scroll infinit fins al final. No? Això ho fa que les comunitats siguin més, diguéssim, que costin més de créixer. No? Però, en canvi, són comunitats on tens moltíssima més interacció, potser, que altres plataformes. No? La comunitat és el més important. No? Dèiem l'Ed Cavaller que cuina cada dia, doncs, amb la mateixa claca. Clar, aquella claca és part del projecte de l'ED, no? I també potser diria que així d'entrada potser és una mica més difícil l'accés tant com a creador o com a espectador, perquè tot és una mica més complicat.
Una cosa, perdona, eh? T'ha que guanyar la vida. Clar, tu pots dir, jo entro allà...
La gran majoria no es guanya la vida. O sigui, clar, en tot aquest món que parlem dels creadors...
Bueno, el Gerard Romero té unes subscripcions, per entendre'ns, eh?
Exacte. Patrocinis, subscripcions, diguéssim, algunes campanyes que fas puntuals, però és bastant inestable. És a dir, el preu per... Clar, exacte, depèn de l'època de l'any, doncs guanyes més diners de publicitat, perquè doncs, si jugues a videojocs i els teus anuncis són de videojocs, són més cars, depèn de l'època de l'any menys. Si ho fas en català, és molt més difícil. Si ho fas en castellà, la publicitat és més barata que si ho fas en anglès. Hi ha tota una sèrie de coses que són... És com si el teu contracte laboral, que no existeix, cada dia es transmutés en una cosa diferent. Clar. I això pels pocs que s'hi dediquen. Clar. Perquè si hi ha uns 50 milions de creadors en totes les plataformes, només 2 milions, més o menys, són professionals. Sí. Per entendre'ns.
11 i 3... Clar, que això també molts volen ser Ibai, però és que Ibai només n'hi ha un, eh? Exacte. Són les 11 i 38 minuts. La Berta es vol fer 10 recomanacions de TikTok i d'Instagram.
Alguna vez alguien me lo ha pedido que voy a enseñar mis productos de pelo, porque el otro día vino una amiga a casa, además me dijo, Paula, ¿cuántos chavos?
Está riendo la Berta.
Bueno, es que es la meva persona preferida d'internet. Es diu Paula Cedo, té 26 anys i és de Granollers, aquesta sí. Noia que parlava. De debò és com veure vídeos de... com si una amiga pengés vídeos a close friends d'Instagram, perquè bàsicament et parla de tot, de maquillatge, de llibres, d'outfits, o sigui, la de roba que jo m'he comprat gràcies a ella. És una noia maquíssima per dins i per fora i de debò que us la recomano molt. Es diu Pauls a Instagram i de debò és fantàstica, fantàstica, és moníssima.
Que deu tenir...
Bueno, no et creguis, eh? No té gaire seguidors, té 30.000 seguidors, per això jo de debò que crec que és d'aquelles persones molt infravalorades a les xarxes.
Mira-ho quan ho tenim, ara t'ho diré. Anem a una altra noia.
Sabéis que he empezado un nuevo dibujo de Legolas porque hace poquito empezamos la trilogía del Señor de los Anillos que sí, no la habíamos visto aún, pero la verdad es que nos está gustando mucho y os pregunté por allí que...
Aquesta noia es diu Laia Vázquez i és bàsicament una noia que va estudiar disseny gràfic i il·lustració. Al seu compte, si us agrada tot això del dibuix, de l'art, etc., doncs el podeu seguir perquè és fantàstic. Està tant a Instagram com a TikTok amb el nom Laia Art i bàsicament fa uns dibuixos de tot allò que li demanis. O sigui, tu li pots ensenyar una foto teva, per exemple, a mi me'n va fer una amb el meu gos, que tinc un chihuahua, i em va fer una foto de mi i el chihuahua. O sigui, però super aconseguida, de debò, em va encantar. I llavors el meu avi em va demanar que li fes una foto, o sigui, un dibuix d'una foto seva de jove. I també li va fer i també li va encantar. De debò, és super, super guai.
Es diu Elia... Elia... No. Perdó, Laia Art, amb dues T's, eh? Sí. Laia, ja ho penjarem després tot a la web de RQ, eh? Laia RTT, Laia Art, val? Sí. Ara sí que anem a l'Elia. Elia 1975.
Matí estressant que ens hem a dormir cookies. Jo vull fer miniescapadeta cap a la Costa Brava. Paritos, mira que mones, les dos primes juntes, una rubia i l'altra morena.
L'Elia és una dona que intueixo pel seu nom d'usuari que va néixer el 1975.
Correcte, per tant té 85, 85, 2005, 2015, 2015, 2015, gairebé camina cap als 50 anys.
Sí,
47,
bueno, sí, l'edat de la meva mare, exactament. Bàsicament... Oh. Hi ha molta gent que creu que TikTok és...
Sultant, perdó.
Bàsicament, hi ha gent que creu que TikTok és només com una aplicació de joves, perquè hi ha molts joves de la meva edat, és cert, però jo vaig conèixer l'Elia i em va cridar molt l'atenció perquè, a part de que fa vídeos en català, és una persona, doncs, d'això, a prop dels 50 anys, que grava els mateixos vídeos que podria fer jo. O sigui, es grava, hola, chicos, un dia conmigo i m'acompanyeu i anem a portar els meus fills en el col·le i ara us ensenyo la cuina i de debò que és superguai el seu contingut, té una energia... espectacular, i a mi m'agraden molt els seus vídeos, us ho recomano.
Què penja
moltíssim.
Normalment ella?
Ella penja vídeos tipus, avui farem un blog i us n'anireu amb mi. Ara em vesteixo, em poso aquest producte per les arrugues, ara me'n vaig a treballar, aquesta és la meva botiga, sóc d'Igualada, no sé què. I són vídeos com del dia a dia.
Uh-huh. Anem a un altre, és el Núria Ribas amb dues S's finals. I bé,
estic molt contenta perquè avui vinc a parlar d'una novel·la que... He esperat durant molt temps que estigués en català, per fi ha sigut en català i per fi l'he pogut llegir, i és Donetes. Com que molta gent ja ha llegit aquest
llibre. Si sou amants dels llibres com jo, l'heu de seguir ja d'allà. O sigui, a TikTok hi ha molts vídeos sobre llibres que es classifiquen dins del hashtag BookTok, però el problema és que no hi havia creadors en català. O sigui, només me'n trobava o en anglès o en castellà. Vaig trobar a la Núria Ribas i de debò que és que no puc parar de comprar llibres perquè fa unes recomanacions brutals. Gràcies a ella em vaig llegir Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, que és un dels meus llibres preferits, però també fa recomanacions de tota mena, com ara clàssics de tota la vida, els típics llibres de Mujercitas, Jane Austen, etc. M'agrada moltíssim i us recomano molt que la seguiu.
Es diu Núria Ribas.
Amb dues esses.
Anem amb una altra noia que es diu Noa García.
Noa. Me parece súper triste que a día de hoy todavía las mujeres tengamos que esconder cosas que son tan naturales como nuestro cuerpo. Porque las expectativas que se les han creado a los hombres sobre lo que es la mujer, incluso en la intimidad, son como...
La Noa García fa contingut divulgatiu. Si entreu al seu perfil trobareu vídeos informatius de tota mena, però en especial ella se centra molt en el feminisme i l'animalisme. Jo penso que perfils com els seus són super necessaris perquè veient el panorama d'avui en dia és imprescindible, la veritat. A mi els seus vídeos m'encanten, he après molt més que amb segons quin llibre i la veritat és que és una noia amb les idees super clares, que parla super bé, ja l'heu sentit, i que a mi m'agrada moltíssim, és molt imprescindible aquesta noia.
Anem a... Aquest és dels 40. Estem parlant del Paul Gisé.
¿Qué hubiera pasado si Jesucristo hubiese nacido en nuestra época? ¡Qué tontería! El momento.
Berta. En Paul Gisé jo crec que és el més mític i el més conegut. Té 100.000 seguidors tant a TikTok com a YouTube. I per mi és un dels exemples de persona que s'ha sabut adaptar als canvis d'internet, perquè va començar a Instagram, que me'n recordo que va ser dels primers ídols que vaig tenir en català, després va passar a YouTube i ara està a TikTok petant-ho perquè és que de boca ho fa molt bé. O sigui, crec que és la persona més graciosa que fa vídeos en català i a mi m'encanten els seus vídeos, de debò, l'heu de seguir. Dubto que encara no el seguiu, però per si encara no el seguiu, jo crec que és com, si hagués de dir un creador de contingut en català, jo diria Paul Gisé.
A Instagram té gairebé 300.000 seguidors.
Imagina't.
El Paul Gisé.
No, és que ho peta tot arreu.
És bestial, el Paul Gisé, sí, sí. Anem a... Ui. Cocina con Coqui.
Vamos a empezar la semana con algo facilito. Voy a poner un pupurrí de ingredientes en una olla con agua y una salsita picante.
Una veu molt dolça, oi?
Sí, bueno, una cosa
així,
sí, com
aturada. La Coqui, que deu tenir un nom però no l'he sabut trobar perquè és que tothom li diu Coqui, és una noia que és xinesa però viu a Madrid. Aleshores t'ensenya receptes, com diu ella, d'aquí i d'allà. I un dia et pot ensenyar doncs, a fer la millor truita de patates del món mundial com et pot ensenyar a fer empanadilles xines. A mi m'encanten els seus vídeos, he de dir que les seves receptes fàcils no són, perquè la majoria comporten hores i hores per fer, però a mi el seu perfil m'agrada molt, de debò és que et poses els seus vídeos i és moníssima, crec que és de les persones que rep menys hate de tot TikTok, i va començar fa mig any i ja té 2 milions de seguidors, en plan, és espectacular. És que
dos
fa unes
milions.
Receptes... Fa una i ho grava tot ella i ho ha dit a ella, és superguai, o sigui, és superprofessional.
2 milions de seguidors, Cocina con Coqui.
L'heu de seguir.
Bueno. Álvaro Platón.
¿Os acordáis cuando fui al desierto, acabé en el Polo Norte y un esquimal acabó regalándome un bloque de hielo con una crema dentro? Bueno, esta vez no ha sido tan...
Aviam, Berta, tu diràs.
L'Álvaro bàsicament fa vídeos de skincare, en plan productes per la pell, cosmètica i, en general, productes per la cura personal. És un noi jove que va estudiar dermofarmàcia i cosmètica i, bàsicament, és com divulgació, en plan, tinc acné i no sé quin producte posar-me perquè n'he provat molts, que m'han ensenyat a TikTok, però no em van bé. I ell, que ho ha estudiat i que sempre és en fonaments, et fa vídeos dient, mira, t'hauries de posar aquest producte perquè té aquestes, aquests elements que et faran que la pell se't torni tal i com tu la vols. I de debò, a mi m'agrada molt, té 700.000 seguidors i supermarescuts. I és que és un noi molt dolç. És un noi
bueno,
molt dolç.
Ja, però, escolta'm, tio, jo conec gent molt dolça que no té 700.000 seguidors.
Comencem a normalitzar que hi ha unes xifres de seguidors de coses que no es coneixen flipants,
sí?
No? De cop, la Cocina con Coqui té 2 milions de seguidors i...
Una noia xinesa que cuina, que té una veu que dorm.
Al revés, a mi és el que més m'agrada.
Si té una veu, però si té una veu allò tranquil·la, aquella cosa que dius, bueno... Però...
Jo més relaxat de cop.
Sí, esclar. Es diu, perdona, aquest noi es diu Álvaro Platón, eh?
Sí.
Vale, hi ha un altre que es diu... Bueno, un altre usuari que es fa dir Flying Twins. How pilots see the landing.
No s'entén gaire aquest àudio, perquè si no el veieu no ho entendreu, però bàsicament són dos germans, és que és molt curiós, perquè són
bessons.
Dos germans bessons, que els dos són pilots d'avió i que graven els seus vols, bàsicament. Jo els vaig seguir perquè jo em feia molta por volar, en plan pujant un avió i tot el que és l'aeroport i tot, i vaig buscar els típics vídeos d'avions perquè em diguessin el típic de és el mitjà més segur, no et moriràs, tens més probabilitats de morir per un llamp, no sé què, i vaig trobar el seu perfil, i són vídeos tan macos de debò, o sigui, és que et fan veure el vol com una experiència preciosa. A mi m'agrada molt, si us agrada viatjar, i en especial si us agrada viatjar en avió, aquest és un perfil que us recomano molt, perquè és que no parlen en cap idioma. És en anglès, però és tot amb música. I veus el paisatge.
Flying Twins, es diu, eh? Flying Twins. Val, i anem a un últim, que és en euskera.
Ja ho he arxivat en Gora Vira, si no me coincien.
És el Careaga. Qui és el Careaga?
Bàsicament és un noi jove que fa contingut de viatges. Crec que és el noi de xarxes que més viatges ha fet, però no penja el típic contingut de les influencers en plan, me'n vaig al Caribe i penjo una foto bevent-me un coco. En plan, se'n va a llocs super desèrtics que gairebé ningú hi va o que no són tan turístics. Jo el vaig conèixer per un reportatge que va fer sobre l'explotació tèxtil a la Índia. Em va encantar, fa un treball superguai i crec que és un noi que no té prou seguidors per la feina que fa, o sigui, no està gens reconegut.
Ja. Berta, tu utilitzes... quants anys tens? Perdona, segur que t'ho pregunti.
Quants?
Anys.
20.
20 anys. Tu tens Facebook?
No.
N'has tingut alguna vegada?
Sí.
Sí. I vas dir, no, fora, ja està.
Quan va aparèixer Instagram, crec que vaig dir... m'agrada més Instagram.
Primera. Segona, tens Twitter?
Me'l vaig desinstal·lar fa poc, pel hate. Vaig dir, no m'agrada, no em sento còmode.
Mm. Tens YouTube?
Sí.
Ho tens al YouTube?
Sí.
Sí. Tens Instagram? Tens TikTok?
Sí.
Sí. Alguna cosa més que m'hagi perdut?
No, Pinterest, no. Però no és...
Però gaire. Pinterest, no. De totes aquestes, on et sents més còmode?
Oh, bona pregunta, eh? YouTube, crec.
A YouTube?
Sí.
Per
la comunitat, perquè és molt fàcil penjar vídeos allà i que la gent et doni suport. Igual la gent no veu tant els teus vídeos allà, però és com un lloc més segur com a creador de contingut. I jo em sento, no sé, si algun dia tinc un mal dia, em poso una noia que m'agrada, em poso els seus vídeos i em sento més acompanyada que no pas a TikTok, que em surt el primer que vol l'aplicació i a vegades no em quedo amb bon cos.
De tots els que tens, els que has tingut, el pitjor per tu quin ha sigut?
Twitter.
Twitter.
Home. Va. Bueno, tu ho sabràs, segur que reps hate també, no?
Millor que no ho sàpigues.
Vale. Doncs precisament per això.
Tu, Albert, aviam, tens Twitter?
Sí.
Sí. Tens YouTube?
Sí.
Sí. Tens Facebook?
Bueno, el tinc allà, que no hi entro des d'abans de la pandèmia, diria jo.
O sigui, no és com si no el tingués, simplement no l'he desinstal·lat. Però...
Mm-hmm. Sí, sí.
Tens TikTok?
Tinc TikTok, però de Boyer.
De Boyer. Tens Instagram?
Sí.
I tens Twitch.
I tinc Twitch. Sí, però de Boyer també.
De Boyer, per entendre'ns. De tots, el pitjor i el millor, el que utilitzes més, per exemple?
El que utilitzo més és YouTube.
YouTube, eh?
Sens dubte. I estic d'acord amb Berta, que és el millor en tots els, des de la vessant del creador i des de la vessant de qui és. Jo crec que passaran les modes. Ara parlem molt d'algunes plataformes i d'altres, i com diu la Berta, tot es va modulant, però YouTube, si hi ha alguna cosa de cada, serà YouTube. Perquè fa moltes coses a la vegada. Uh-huh. Pots fer directes, fa de repositori d'arxius d'institucions, uh-huh. Fa de que els creadors puguin fer les seves coses, és divers, és a dir, com a espai, a més és dels més grans, jo diria que és el més gran de tots.
El que més t'agrada?
Crec que Instagram... perquè diguéssim que el TikTok, que també és addictiu, però almenys t'ofereix com una, no?, com finestres a coses interessants i creatives. A Instagram hi ha vegades que estàs simplement mirant dinars i dinars i dinars de gent i penses, el setè dinar que passes l'història i dius, per què estic fent aquí? O sigui, tampoc estic, m'està obrint el món i estic com descobrint res, no? I Twitter, jo estic d'acord que genera hate, però sóc addicte. Vull dir que també hi ha un punt de... No diria, seria fals si digués que no m'agrada Twitter perquè m'agrada perquè cada matí és el primer que faig.
És molt bèstia, perquè té un component també molt addictiu, perquè té coses molt bones, molt bones, però molt vol dir immensament bones. Per exemple, des d'un punt de vista informatiu...
Anava a dir el mateix.
Des d'un punt de vista informatiu és imparable. És imparable, jo... i fins i tot opinatiu, perquè sí. És molt interessant saber què opina gent que no pensa com tu. El que passa és que jo soc de la teoria que, més enllà dels haters, que... tots seríem molt més feliços i sobretot aprendríem molt més si cada 3 mesos canviéssim de seguidors i de seguits. Això estaria molt bé.
I després que...
Sí
que...
Si no, sempre rebes amb la gent que tu vols remar.
Sí, hauria de començar de zero tot, no? Cada 3 mesos fer un reset de tot. Llavors que es comencin nous seguidors i noves coses. Sí,
efectivament. Sí. Berta Roca, Albert Lloreta, fins molt aviat. Moltes gràcies. Ha estat un plaer, de debò. Ara tornem de seguida aquí al Món a RAC1.